Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa. Vine a la Xubertiada. Gaudeix de la intimitat de la millor música en el marc de la canònica de Vilabertran, a l'Alt Empordà. Macías Guern, Quartet Casals, Christophe Pregardien, Sarah Connolly... Reunim grans músics per escoltar recitals inoblidables. Del 17 d'agost al 2 de setembre. Entrades a xubertiada.cat. Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva. Cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, Déu vos guard. Un diumenge més ens retrobem amb vostès a través de les zones radiofòniques, aquí a la taula de l'Evangeli. Gràcies per sintonitzar-nos. Tindrem per tasca comentar la litúrgia dominical. Avui correspon de fer-ho a la del diumenge 19 de durant l'any. Són els nostres convidats a aquesta taula. Joan Andreu Parra, periodista a la revista Catalunya Cristiana i responsable de comunicació a l'ACO, Acció Catòlica Obrera. Hola, benvingut.
Hola, bon dia.
La Concha Adell és benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. Hola, què tal?
Bé, gràcies per ser aquí.
L'Albert Florença és professor de l'IQS, Universitat Ramon Llull. Què tal?
Molt bé, molt content.
Pues nosaltres també. Recordem que la producció del programa la porta l'Àlex Alsina. La taula de so avui la condueix el Toni Huguet i presenta i modera la taula de l'Evangeli Maria Marín, qui els està parlant. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 19 de durant l'any és del primer llibre dels Reis i del capítol 19.
En aquell temps, Elies caminà durant un dia pel desert. S'assegué a l'ombra d'una ginestera i demanà la mort, pregant així.
Ja n'hi ha prou, senyor. Preneu-me la vida. No he de ser més afortunat que els meus pares.
Després s'agegué sota aquella ginestera i s'adormí. Mentre dormia, un àngel el tocà i li digué.
Aixeca't i menja.
Llavors veia el seu capçal un pa cuit sobre pedres i un càntir d'aigua. Menjar i begué. I s'adormia altra vegada. L'àngel del Senyor el tornà a tocar i li digué.
Aixeca't i menja, que tens molt de camí a fer.
Ell s'aixecà, menjà i begué, i amb la força d'aquell aliment caminà 40 dies i 40 nits fins que arribà a l'Horeb, la muntanya de Déu.
Elies, el primer gran profeta d'Israel, és defensor del culte al Senyor en una època de sincretisme religiós amb el culte als Baals. Perseguit a mort per la reina Jezabel, adoradora de Baal, emprèn una mena de pelegrinatge de retorn a les fonts de la fe del poble. És un verset que ens porta molts anys, molts enrere, però que també té un missatge per a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI. Què els suggereix aquesta lectura?
Home, que Elies ho està passant molt malament, està fatal. Malgrat això, s'asseu i prega. S'asseu i prega. I potser, a mi particularment, quan estic més fumut i això, a vegades em costa d'aturar-me a pregar. És quan més em costa. A vegades més fàcil donar gràcies, però quan arriben les dificultats, doncs a vegades penses que això no... I això me n'adono, que la meva vida això s'esdevé així. I que no hauria de ser així, eh?
Jo veig uns actes essencials, a banda del que dius, Albert, de pregar, és el de dormir, menjar i beure. No? Absolutament, podríem dir, són de primera necessitat, i més en un exercici com el que està fent Elias, i sovint ens hi trobem, no? Has de fer un camí i l'has de fer, podríem dir, havent descansat i havent alimentat bé. Em fa pensar en... Ara estic preparant per Catalunya Cristiana un reportatge sobre la reforma horària. I una de les coses que veiem i que han detectat els experts és com de malament fem aquestes coses, no? El menjar, el dormir i el beure. I en concret amb els adolescents es fixaven en el poc que dormen. De mitjana dormen 2 hores menys que molts de les nostres rodalies de països del voltant, i això afecta directament el rendiment acadèmic, però també a la seva pròpia salut, no? Per tant, jo diria que hem d'anar assentant aquests hàbits de les coses que són tan quotidianes i tan bàsiques que a vegades, en dies que volem omplir de tantes coses, ens les descuidem, no?
I en aquesta lectura hi veig una dinàmica totalment... agraeixo les vostres aportacions, però és a dir, anem per feina. Res d'estar assegut, sinó camina, aixeca't, menja, però per continuar la teva feina, perquè no et vull ni adormit ni que estiguis... És tan fàcil quedar-se... per exemple, nosaltres que tenim tantes ancianes al monestir, sempre ens agrada que es puguin moure, perquè és... Ancianes o no ancianes, eh? És tan fàcil... quan t'aclofes, quedar-te aclofat, que, i per tant aquí et crida de dir, d'acord, passa que és veritat que necessita un aliment, d'acord, però un ànim. I fa gràcia perquè, a més, aquesta insistència, no? S'adorm 2 vegades, doncs no, torna a aixecar la insistència de Déu. I atenció, 40 dies vol dir tota la vida. I això sí que em recorda la regla Sant Benet, que sempre nosaltres estem a l'escola del servei diví, volguem dir, és tota la vida que has d'aprendre, tota la vida que has de fer aquest procés.
M'ha agradat molt el que ha dit el Joan Andreu. Però li vull dir 2 coses. La primera és que primer prega, fixa't, eh? O sigui, primer prega, és a dir, asserena't. I per què ho dic, això? Perquè va en línia del que deies tu. Hi ha un sociòleg alemany que és fantàstic, que és el Hartmut Rosa, i aquest home explica que actualment, dormim menys, etcètera, etcètera, i tot això perquè fem moltes coses a la vegada, moltes coses, i com la vida, malgrat que vivim molts anys en aquests països nostres, etcètera, vivim molts anys, tenim la impressió que la vida és curta, i l'única manera que tenim d'allargar-la és fer moltes coses a la vegada. Uh-huh. I en aquest sentit, tot es fa de pressa, tot es fa... sense posar-hi consciència, etc, etc, etc. Però torno al principi. Primer prega, és a dir, primer hi ha com un aturar-se, i després un agafar sentit del que ha de fer, no? Aixeca't i menja, que tens molt de camí a fer. Jo penso que li ve com a sentit, com a missió, no? Que li envia Déu. Però a vegades ens hem d'aturar.
Sí.
Sí, però pensa que és un aturar-se no volgut, perquè es veu acusat per Jezabel. Per tant, s'asseu i prega perquè diu, ja no puc més. Jo recordo ara una persona que també estava molt, molt abatuda i, per tant, se sentia clofada i no volia sortir mai, no? Jo li vaig dir, doncs, com a mínim, seu, i si t'asseus, veuràs que podràs posar-te dreta. Al cap d'un temps, el vaig veure diferent i què t'ha passat. Diu, és que quan em vaig posar dreta, vaig veure que podia començar a caminar. Per tant, a vegades en situacions no volgudes, fins i tot així, Déu se'ns apropa.
Sí, sí.
Això que deies, Albert, de la multitasca, no?
Això és
podríem dir, un dels pecats que tenim en l'actualitat que ens han fet que creure que podem fer multitud de coses i ben fetes i ràpid i de manera eficaç, quan no és cert. A mi m'agrada d'Elies que és un profeta però que està fent un camí i té una orientació. És a dir, encara que té aquestes dificultats, que se sent vençut, però jo crec que ell sap on va. Sap on va, que és aquest Horeb, no? A la muntanya de Déu. Nosaltres a vegades fem moltes coses, molta tasca, però no sabem per a què és, amb quin destí.
Hi havia el filòsof aquest alemany, Heidegger, no?, que diu estem fent coses contínuament per no prendre consciència realment de que som éssers per a la mort, ell diu, no? És a dir, que hem de morir i aleshores ens oblidem de tot això, de pensar en definitiva, pensar per la mort. O sigui, en definitiva, de pensar que la vida té sentit, de que això ens oblidem i procurem distreure'ns constantment. A vegades pensem que fem coses molt importants, però no ens aturem.
No m'equivoco, em sembla que Paulo Coelho, en el seu llibre L'Alquimista, va recollir aquest text.
No ho sé.
Molt bé, doncs continuem endavant amb la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol 4.
Germans, no entristiu l'Esperit Sant amb què Déu us ha marcat per reconèixer-vos el dia de la redempció final. Lluny de vosaltres tot mal humor, mal geni, crits, injúries i qualsevol mena de dolenteria. Sigueu bondadosos i compassius els uns amb els altres i perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist. Sou fills estimats de Déu. Imiteu el vostre Pare. Viviu estimant com el Crist ens estimà. Ell s'entregà per nosaltres, oferint-se a Déu com una víctima d'olor agradable.
Un text que insisteix en el tema de la nova naturalesa que els efesis han rebut per la fe en Jesucrist i que ens regala a nosaltres, cristians d'avui, com és la identitat del ser cristià i com ha de ser la relació entre els membres de la comunitat cristiana. I hem pensat en això. Com ho relacionem els cristians entre nosaltres? Quina és la nostra identitat? Què els hi sembla?
Aquesta lectura és un manual, un petit manual del que ha de ser la fraternitat. Massa sovint absent, no?, amb les nostres comunitats. Diguem que ens veiem també apressats i amb relacions que sovint estan marcades per la superficialitat. Jo crec que això seria una lectura molt bona a fer comunitàriament, no? I interpel·lar-nos d'una manera fraterna els uns als altres en la quantitat de camí que encara ens queda per recórrer. Sí que és cert que hi ha espurnes, no?, i que hi ha espais de visita a vegades de la gent gran, aquella gent que està passant dificultats, que està en processos de malaltia, però tinc la sensació que això no abunda, que el considerem com un temps no útil, quan és tot el contrari, és un temps molt, molt, molt productiu.
Jo diria que una mica tota aquesta descripció, jo he posat com una mena de manifest de com ha de ser la vida cristiana, i deia que això, evidentment, no es queda tancat a les nostres comunitats, sinó que si realment vivim l'amor de Déu, aleshores la nostra relació amb els altres, sigui qui sigui, ha de ser de bon humor, de bon geni, diria, no de crits, sinó d'empatia, i no d'injuries, sinó de benediccions. És a dir, que més aviat aquest disfrutar de l'amor de Déu o viure en l'amor de Déu, el que ens hauria de fer és estar contents, no? Em sembla que el Sant Pare insisteix molt, no?, en treure'ns la cara aquesta de mal humor i de tristesa, no? I que les opcions que fan els cristians no són de dolor, sinó que són que passen a vegades pel dolor, però que són d'esperança, en definitiva. I això a vegades no ho fem, Anem una mica com a vinagrats.
I Albert, has notat que la primera paraula diu no entristiu l'Esperit Sant. Ara, és clar, quan això no ho podem fer i no ho sabem fer, què més ens agradaria? Gràcies per dir que és un manual, però què més ens agradaria? Però quan diu perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat en Crist, potser és, ja que en moments m'he sentit perdonada per coses que potser jo mai no em perdonaria a mi mateixa, però que Déu me les ha perdonades, des d'aquí puc anar a trobar els altres d'una altra manera. Perquè la temptació, a vegades amb algú, de dir prou, creu i ratlla, o ja com ho ha fet, I no pots, és que no pots fer-ho, perquè hi ha una altra cosa que et permet no entristir l'Esperit Sant, que seria això, fer una paret amb l'altra, i tu no pots. I la força no et ve de tu, et ve d'una altra. I això que no t'entens, doncs et fa continuar. Imitar el vostre pare, imitar el vostre pare només ho veus quan veus que els altres germans... A mi m'agrada quan veig dues ancianes tractant-se entre elles, explicant-se les seves coses amb aquella tendresa, penso, això és el que he d'imitar. Com han pogut arribar aquí?
No, això que diu, bondat, compassió, perdó. Clar, en definitiva, aquí està el nucli, no?, de la manera de fer aquesta mena de manifestació, no? I normalment la nostra vida a vegades és competència, és indiferència i és ja ens trobarem. Tot el contrari de bondat, compassió... I perdó, i torno a dir-ho, i això no és no porta a estar malament tu mateix, sinó que la bondat, la compassió i el perdó cap als altres també, en definitiva, ha de ser bondat, compassió i perdó cap a tu mateix. I, per tant, ens du a la plenitud, és a dir, no està malament.
Però tot això del mal humor, el mal geni i dels crits avinagrats que deia vostè, no? Realment ens trobem amb situacions així entre els cristians. Què passa aquí? Què creuen que pot passar?
Ah, que som homes, eh? Il·limitats.
Potser manca vida espiritual, no? Discerniment, saber contenir-se, esperar 10 segons abans de reaccionar segons el temperament. Què passa aquí?
Disculpa, Albert, quan diem som homes o som dones, jo penso que és una cosa fàcil de dir. Penso que som més homes i dones quan som més semblants a Déu. Quan actuem d'aquesta altra manera, perdem aquesta visió de ser homes i dones. Jo penso que, a part que hi ha un mal dins nostre, que hi és inherent, també hi ha un mal extern, força poderós, quan ja aquí diu qualsevol mena de dolenteria, la capacitat de crear situacions del mal pels altres és immensa. Cada dia et sorprens a dir com és possible que això ho hagin fet. Ara, també la capacitat de crear bé també és immensa. Per això, aquest joc l'hem de poder guanyar. Com? Doncs precisament sentint-nos fills estimats de Déu.
L'altre dia em deia un educador amic meu, el Daniel Hover, que precisament aquest mal sovint té una arrel en una persona que no ha estat estimada o que ha tingut algun tipus de... en la seva biografia personal, alguna mancança, alguna carència. Són persones que, bueno, ara em ve a la ment a vegades a la feina, no?, que hi ha gent que exerceix el poder d'una manera molt tòxica, fent malbé els equips de persones que té al seu voltant i a la seva gestió, i molt sovint això és per biografies que no han estat gaire afortunades a l'hora de rebre estimació.
Molt bé, seguim endavant. Ens manca per escoltar l'Evangeli, però abans, com saben, és el moment del programa en recordar els tertulians que estan compartint amb nosaltres aquesta litúrgia del diumenge 19 de durant l'any. Són concretament l'Albert Florença, professor de l'IQS, Universitat Ramon Llull, Joan Andreu Parra, periodista a la revista Catalunya Cristiana i responsable de comunicació a l'ACO, Acció Catòlica Obrera, i amb la Conxa d'ell, benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. Ara sí, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 6è.
En aquell temps, els jueus murmuraven de Jesús perquè havia dit que era el pa baixat del cel i es preguntaven...
Aquest no és Jesús, el fill de Josep. Nosaltres coneixem el seu pare i la seva mare. I ara diu que ha baixat del cel?
Jesús els digué.
No murmureu entre vosaltres. Ningú no pot venir a mi si no l'atreu el pare que m'ha enviat. I els que venen a mi, jo els ressuscitaré el darrer dia. Diu el llibre dels profetes que tots seran instruïts per Déu. Tots els que han sentit l'ensenyament del pare i l'han après, venen a mi. No vull dir que algú hagi vist mai el Pare. Només l'ha vist el qui ve de Déu. Aquest sí que ha vist el Pare. Us ho dic amb tota veritat. Els qui creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa que dóna la vida.
Els vostres pares, tot i haver menjat el manà en el desert, moriren. Però el pa de què jo parlo és aquell que baixa del cel perquè no mori ningú dels qui en mengen. Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món.
Fragment emmarcat en el discurs del pa de vida, en el que hi trobem el tema de la murmuració dels jueus i el pa que dona la vida eterna. Quina llum per a les nostres vides com a cristians rebem d'aquestes paraules de Jesús? Tertulians, què hi diuen?
Si ja era difícil creure en Jesús al segle I, el segle XXI continua sent igualment de difícil, perquè aquest discurs, clar que s'ha escrit per la comunitat de Joan i per una comunitat concreta, més aviat dins d'una filosofia així, però en aquest moment és impossible per algú entendre o trobem un altre llenguatge o és impossible, absolutament impossible, poder arribar als altres si no és des del cor.
A mi m'impressiona molt el començament, quan van dient aquest no coneixíem el seu pare i la seva mare, aquest no era un de nosaltres, aquest no és un fuster. Sempre esperant prodigis, atribuïm a les persones per les seves categories i per la seva posició. Moltes vegades els hi atribuïm la veritat o la falsedat de les coses, les interpretem d'una manera o d'una altra. Moltes vegades Jesús ens parlarà a través de persones, a través de situacions que potser no són les que nosaltres pensem que haurien de ser, no? I aleshores, des del més senzill, des de la persona més senzilla, ens arriba el missatge. Des d'aquella persona que nosaltres creiem que està allunyada d'allò que nosaltres pensem, que creiem que és el que està bé, ens arriba el missatge. Jo penso que és important estar oberts a aquesta manera de veure Jesús en els altres i no a posar nosaltres barreres. Moltes vegades del més senzill ens prové aquest missatge.
En aquest text de Joan, el que també se subratlla és com és d'estèril la murmuració, no? I que a vegades ens hi quedem encallats. I jo per murmuració ho estenc, no? També a vegades en les lamentacions, a vegades, no? Que tenim en les comunitats o en els mateixos moviments apostòlics, no? De que poca gent que som, ho hem fet aquest acte, ho hem fet aquesta celebració, que poca gent que ha vingut, que grans que som, no? És com un discurs molt negatiu i de llepar-se una ferida que crec que no porta enlloc, no? I precisament la invitació més endavant és a una centralitat, a un nucli, no? De dir, qui menja aquest pa viurà per sempre. No, per tant, no ens quedem encallats, no? En aquestes circumstàncies que a vegades ens hi trobem, no? Amb les comunitats i en els moviments, i mirem de posar aquesta mirada endavant, de curar-nos els uns als altres i fer el bé, no? En el nostre entorn més proper.
A part d'això, hi ha el tema del problema de la fe. Ningú no pot venir a mi si no la treu el pare que m'ha enviat. Clar, llavors la gent diu, ah, doncs uns sí, els altres no. I si els que sí, com és que saben sentir més o menys? I en quines categories ens posem? Hi ha molta feina a fer dins l'Església, dins la mateixa Església, de la manera de configurar-nos els diversos estaments, no ja per la igualtat, sinó per l'entesa, per la compenetració. Però si, a més, ens posem en la branca dels que no han sentit mai parlar de Jesús o els que el tenen més llunyà, aquest tema de com poden venir, és clar. O bé, al revés, els pares que diuen nosaltres hem estat de moviments tota la vida i els nostres fills no han seguit, esclar. Els vostres fills tenen una vida pròpia?
Mm-hmm. Hi ha una altra qüestió, cap al final, no? Aquesta que diu, jo sóc el pa viu baixat del cel, i diu, al final, el pa que jo donaré és la meva carn, no? Aquest lliurament total, no? D'alguna manera, aquesta donació de la vida, aquesta donació a través de l'amor,
Això ho podem fer-ho nosaltres. I, de fet, jo penso que el missatge cristià ens impulsa això, a donar això, donar vida al món. I donar vida al món ho fem amb coses ben senzilles, ben senzilles. I normalment aquell qui les necessita més, no? Perquè la salvació, en definitiva, i això tornaria al començament, no? Qui és aquest tan senzill? És a dir, en la seva donació, la donació d'aquell que és el fuster de Galilea, aquesta donació ve dels senzills, dels pobres, no? I no hi ha salvació que no passi pels pobres. No hi ha salvació que no passi per aquells que necessiten. I allà és on es manifesta Déu, el que es dona, i el que es dona totalment. Jo penso que nosaltres ens trobem dia a dia amb aquestes situacions. I repeteixo, amb coses ben senzilles. Des de l'ajut a les persones grans, una situació amb la que jo em trobo ara, de pares molt grans i que cada vegada tenen més dependència, malgrat que tinguis molta feina, malgrat que el món professional t'estiri, etc. En aquesta donació, per exemple, no? Hi trobo jo.
Em fa la frase que has destacat, Conxa: ningú no pot venir a mi si no la treu el pare que m'ha enviat. El do de la fe. Això em costa veure-ho a vegades. Els meus dos fills, de 16 i 14, es manifesten ara mateix agnòstics, no? I, bueno, i ells han viscut una tradició a casa, però ells estan arribant a unes conclusions, tot i que entenc que estan fent un camí. En canvi, el meu fill, per exemple, fa 2 anys que anem de recés al monestir de Poblet i m'ho està demanant. Diu, escolta, vull anar al monestir de Poblet. Bueno, potser ell a Poblet, encara que potser en aquest moment no té fe, sí que troba aquest espai, no? A on refer-se, a on trobar el silenci, a on tenir una referència d'una vida monàstica tan estranya, no? Per un jove d'avui en dia. Per tant, jo crec que és bo. Sovint ens preguntem, no? Aquesta transmissió de la fe als fills, hi ha una base, no? Que és la gratuïtat del do de la fe. La fe, diguem que no te la transmeto i te l'assigno, no? És un do, és un do.
I sortosament Déu té mil maneres per arribar. Malgrat la frase és mira, sóc a la porta i truco i si no m'obres, molt sovint Déu entra d'una manera que dius, què t'ha passat? No ho sé. Però hi ha hagut un fet real, que allò li dona una vida nova. Doncs mira, gràcies a Déu, mai més ben dit.
Sí, no? Aquestes experiències fundants, no? Jo crec que tots les hem tingut, no? De com Déu ha trucat en les nostres vides. Però normalment recordem algun moment determinat, després es converteix en aquesta marinada suau, però en alguns moments hi ha hagut aquest impacte. I vés a saber d'on ha vingut, de les coses a vegades més senzilles. Em comentava un capellà, en un curs que estava donant a Salamanca, un professor de teologia, s'imaginen vostès, un professor d'aquests de teologia, seriosos i això, i em comentava, em deia, escolta'm, jo, la meva vocació va venir, li agraden molt els ocells. Diu, estava passejant pel camp ben jovenet, es van obrir els núvols, va caure un raig de llum, va il·luminar un ocell i vaig dir, jo ja sé què vull ser. Jo vull ser capellà. I jo pensava, carai, el gran teòleg explicant d'aquesta manera tan senzilla, sí, sí, com Déu havia trucat al seu cor.
Sí, sí. Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, Antoni Huguet, a qui agraïm la seva col·laboració imprescindible duent la part tècnica, com dèiem. Doncs gràcies per fer-ho possible. També gràcies, Joan Andreu Parra, per la col·laboració. També Conxa Adell, gràcies.
Vosaltres també.
Gràcies, Albert Florença.
Només faltaria.
També gràcies a vostès, seguidors del programa Fidels. Sàpiguen que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem la nostra adreça electrònica, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, aquest dimecres en una edició extraordinària del programa per escoltar i comentar les lectures de la solemnitat de l'Assumpció de la Mare de Déu. Gràcies de nou, us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.